things dissolve in time. The weight of will slowly diminishes and fear subsides. All things dissolve in time.
Bé, totes les coses es dissolen amb el temps, mos cantava en Joe Wong amb aquest tema, els somnis al final doncs se'n van com saigo. Avui volem parlar doncs de somnis i del pas del temps, i ho farem amb en Joan Marí de La Fuente. La Biblioteca Marià Vian Gómez acollirà demà divendres la presentació del seu poemari L'Adeu, amb l'acompanyament musical d'en Jesús Marí. La presentació és organitzada pel col·lectiu ADN i emmarcada dins els actes de Sant Jordi d'enguany, i tindrà inici a les 8 del vespre. Ja sabeu que en Joan Marí de la Fuente és periodista, treballa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fa molts anys que era establert a Barcelona, però en fi, quan té el seu poemari a punt, doncs no espera ni un segon a venir-lo a presentar aquí a la seva terra, a la seva illa. En uns moments en què lo digital doncs mos crida l'atenció, mos roba l'atenció, en què no podem palpar absolutament res, en què tot són dades circulant a gran velocitat en la distància que hi ha entre la pantalla d'un dispositiu i les retines dels nostres ulls, aquest poemari és una autèntica delícia, perquè d'alguna manera també és un cant a la materialitat, amb nostàlgia doncs a la materialitat. I us explicaré per què, perquè aquest és un poema, aquest és un poemari en el que pots veure les quartilles doncs escrites fa més de 4 dècades, recuperades, aplicades a màquina, i absolutament això és una autèntica gaudi per tots aquells doncs que ens agrada doncs palpar les coses, els llibres, els formats de música, etc. Sense més preàmbuls, saludem en Joan Marí de la Fuente. Molt bon dia, Joan.
Bon dia, Bernat, bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al de Far a Far per a la gent de Formentera i Eivissa. Aquest poemari, anem a pams, té una història molt xula. O sigui, aquest poemari, tu, són poemes escrits fa més de 4 dècades, a l'any 81, però que tenen una torna, que tenen una revisió, cada un d'ells, el que tu dius, una decantació, de cantats. Però diríem que la matèria inicial són aquests poemes que es van escriure doncs en l'ombra doncs un primer amor, quan tu tenies 16-17 anys, i que tu durant molt de temps vas considerar perduts, desapareguts, no?
Sí, eren uns poemes que vaig escriure molt a raig quan aquell primer enamorament va arribar el seu fill va acabar per una separació perquè aquesta volta se'n va anar. I dins d'aquesta experiència de polpes queda tallada, aquest enamorament es veu així en solitari, sense l'altra persona. Jo vaig escriure això, ho vaig picar a màquina, m'ho vaig enquadernar jo, i és un exemplar que tinc que... Bé, el portaré demà a la lectura perquè la gent vegi d'on ve aquest origen i que són aquestes quartilles que tu explicaves. I sí, jo me'n vaig de Barcelona i el vaig deixar a un amic que també li agradava, de la universitat, que li agradava molt la poesia també, i que estava en el taller de músics, en fi, amics de joventut, de la universitat, bons amics. Li vaig deixar i jo, per circumstàncies de la vida, me'n vaig anar a viure en el País Basc i sense aquest poemari. Aquest amic vaig perdre tot el contacte fins Clar, això estan parlant que jo me'n vaig anar a viure al País Basc el 85 i vaig perdre tot contacte amb aquest llibret que m'havia fabricat jo, amb aquests 50 versos, poemes originals d'un recull que es deia Canto a la Lejanía, i resulta que el 2016, a Formentera, un estiu, arribes meu germà i em diu ha vengut una dona, això està a la Sabina, i m'ha deixat amb un llibre teu i m'ha deixat aquesta targeta i m'ha dit que era un llibre que li havia deixat al seu fill. I em diu, però no te'l vol deixar. El seu fill li ha explicat que conserva aquest llibre i com que tu vas cada estiu a Formentera un parell de dies, que vol que te'l torni. Però me l'he llegit durant el viatge, m'ha fet molta gràcia i saps què? Que et deixa la meva targeta en su telèfon del seu fill darrere quan el teu germà torni a Barcelona, que el truqui perquè vull que es trobin i que li tornis meu fill. Mm. I això va passar i vaig tornar a Barcelona i el mes de setembre del 16 vaig cridar en Toni Moner, aquest amic meu, que feia més de 30 anys que no sabia res d'ell, i bé, vàrem quedar a la llibreria a l'AE i em va tornar el llibre i et pots imaginar, va ser un moment absolutament molt emotiu perquè vaig retrobar aquest amic, però vaig recuperar aquells poemes que jo havia perdut. I va ser un d'aquells moments que tens una sensació de... En aquest moment s'està tancant un cercle màgic a la vida, no? Va ser un moment molt, molt potent.
Fins i tot el moment de recuperar aquests versos escrits, aquests 50 poemes escrits fa doncs, més de 4 dècades, va ser absolutament pel·liculesc en aquest sentit, segons ens contes, i de fet li dediques el poema, el llibre doncs, a en Antoni Montner i també doncs, a Montse Campanyà per haver-te buscat i trobar-te, o sigui que en fi, tot queda tancat. Expliques en la introducció doncs, això, que és un primer amor el que inspira aquests 50 poemes. Déu-n'hi-do, quina experiència, entenc a Formentera, amb 16 anys, i després es va escriure fins als 17. Ja ens agradaria que boixos a 16 anys avui, doncs, després un primer amor a Formentera escrivissin 50 poemes. El vas viure molt intensament, no, Joan?
Sí, perquè va ser un... Jo també explico, si has d'agafar una paraula per definir què és això, dius si va ser una relació. Però no va ser una relació, com us podeu imaginar, una relació. En 16 anys... És un enamorament, és un tipus de relació concreta. És un enamorament, és el primer enamorament de la vida, que d'aquest enamorament jo crec que més o menys tothom se'n recorda, perquè té un impacte sobre tu, sobre s'està formant la teva identitat, descobreixes l'amor, descobreixes el desamor, en fi, totes aquestes coses. Té un impacte molt gran. I clar, quan jo vaig llegir i rellegir aquests poemes una vegada recuperats, vaig connectar, clar, amb aquell Joan, jo llegeixo aquests poemes, clar, amb 50 i pocs, i connecto amb aquell Joan i descobreixo que hi ha algunes coses d'aquest Joan d'ara que neixen allà. I quin impacte va tenir en jo aquell enamorament, no? I sobre això dic, mira, quan tu dius de cantar-los, és veritat, dic, vaig a repoetitzar això, perquè com un exercici personal interior, no tenia cap intenció de res, senzillament, és dir, mira, vaig a intentar que cada poema sigui la llavor d'un nou poema vist des d'ara, sense que tingui la visió d'ara, però que intenti no perdre també una mica aquella innocència, aquella eterna lactància del primer amor que diu un vers del primer poema, no? I vaig estar 5 anys repoetitzant aquests 50 poemes amb aquesta nova versió, que és la Déu, i d'aquí ha sortit aquest experiment tan únic per jo, no? I tan particular, i tan en clau formentadera, i tan, no sé, és molt especial.
Que donaríem...
De fet, és tan especial que l'he autoeditat.
Sí, ho hem vist.
Perquè no crec que sigui una cosa que és molt difícil de moure en editorials i tal. I dic, mira, saps què? Jo faig una autoedició i farem alguna cosa a Formentera, ho repartirem entre els amics.
Molt bé. Què has pensat, Joan? Quan... És que et puc imaginar amb un somriure, doncs, d'orella a orella, un somriure calm, tendre, llegint el que escrivies amb 16 anys, que no va ser poc, i en 16, doncs, 17 anys, i el que donaríem molts, doncs, per trobar, doncs, cartes, poemes escrits d'aquella època, que per les mudances, etcètera, i per circumstàncies de la vida, doncs, es van perdent. Com et vas sentir quan el vas llegir?
Sí, em vaig sentir molt, no sé, molt content, molt feliç, perquè connectes amb un moment molt xulo de la vida, que és d'una descoberta absoluta. I en aquest cas concret, anava lligat també, clar, pensa, jo néixc a Formentera, però mon pare és eivissenc, ma mare és zamorana, jo som formenterer de primera generació, en un lloc molt petit on tots sabem realment com és, de quin paper tan transcendental pot tenir les nostres vides la pressió social, no? En unes comunitats petites, més aviat és una illa també és un territori geogràfic que tu ja saps ben bé en aquestes alçades de la vida, que et marca. I la pressió social d'estar envoltat de parents, d'amics, de trobar-te sempre, això és una pressió, però clar, el fet de tenir aquest primer enamorament a l'institut amb una al·lota que té 2 o 3 anys més que tu, que és de mare francesa i pare basc, que estan a Formentera també, que han arribat allà i bé, viuen la vida d'una altra manera molt diferent de com buscant un món idíl·lic, un món tranquil, però vivint també d'una manera molt diferent de com viuen els formenterers la seva vida. I estan parlant de l'any 81 i quan passa això. I bé, clar, jo tinc un record molt agradable i molt de descoberta molt gran, perquè jo en aquell moment amb els meus amics de Formentera doncs, escoltàvem Raimon, Paco Ibáñez, Víctor Jara, Quilà Payún, Lluís Llach, en fi, escoltàvem tot això, jo escrivia poesia, aquell mateix any havia guanyat el Premi Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs amb un recull de 19 poemes, en fi, era tot això, i justament tenir una relació o enamorar-te d'una persona i tenir aquell enamorament i aquella cosa que van durar 6 mesos, perquè el mes de setembre aquesta família se'n va anar. Per circumstàncies de la vida se'n van anar a Formentera. Però bé, clar, tu tenir una relació amb una persona que vas a casa seva, entres, surts, sense cap problema, amb uns pares que jo recordo en aquella casa celebrar la victòria d'en François Mitterrand el 81 a les eleccions a França i bueno, hi havia tot un tipus de converses, era posar-te en contacte a Formentera amb tot un món que d'una altra manera potser no hi hauries accedit, o per veïnatge, o per el que sigui. Bé, cadascú com sigui, tothom coneix a tothom a Formentera i tal, però bé, tenir aquest plus d'enamorament i aquest punt emocional i viure tot això, doncs clar, a mi allò també ho va lligat a tota una idea de llibertat que per jo també va ser molt novedosa, no? I amb un alineament, amb unes idees ja, amb una preconcepció d'idees d'esquerres, revolucionàries, en fi, i de contacte amb la cultura, amb la llengua, no sé què, i a més aquest component de llibertat de dir, jo aquest enamorament el vaig viure d'una manera molt oberta, molt tranquil·la, molt plena i molt lligada a aquesta llibertat. Amb la qual va ser com una explosió de vida. Molt... I això em va marcar. I això és una de les coses que jo crec que m'han marcat, que m'han deixat una petja per afrontar la vida d'una... Entre altres coses, aquesta també va tenir aquesta importància. No sé si m'he enrotllat massa.
No, tranquil, Joan. Jo soc de la impressió que no ens enamorem mai més, no sentim tant com quan som adolescents, no? que entrem en un estat hormonal i doncs absolutament en zona desconeguda per naltros, i si tenim doncs la sort d'enamorar-nos i després, doncs, com tu bé indiques en una de les referències al principi del llibre, doncs després perdem, doncs mai ens sentim tan desolats, mai ens sentim tan feliços, tan desolats com quan és l'adolescència. Però tu, en qualsevol cas, has tingut aquesta necessitat de decantar aquests 50 poemes que estan escrits en castellà, i tu després hi ha una torna, hi ha una revisió, hi ha un poema normalment més breu que l'original en català. Per què he sentit aquesta necessitat de que cada poema de fa doncs, 43 anys tingui la seva revisió en català avui?
Perquè avui, bueno, perquè jo en aquell moment la meva llengua materna era el castellà, amb aquesta persona jo parlava en castellà, aquella història va ser en castellà i jo escrivia en les dues llengües. I aleshores aquells van ser en castellà i ara, diguem-ne, que tota la meva... Jo porto molts anys només escrivint en castellà, en català, i és Joan d'ara. De fet, en aquell moment jo, tothom em deia Juan Antonio i jo ara em dic Joan Marí.
No referia tant a la qüestió de la llengua, sinó més una qüestió doncs, d'ànima conceptual. Per què no t'has plantejat publicar els 50 poemes d'aquell moment i ja està? D'on ha sorgit aquesta necessitat de fer-ne doncs, en català o en castellà doncs, aquesta revisió del Joan de 2023?
Bueno, d'aquella lectura, de la reconnexió amb aquell Joan de 16 anys i veure què queda d'aquell Joan i d'explorar aquells 50 poemes originals, què hi havia allà, com vaig viure tot allò, aquest compendi d'emocions que hi ha concentrades, explicades d'aquesta manera tan obsessiva, tan compulsiva, tan a raig, perquè estan escrits en 3 mesos... Bueno, setembre, octubre, novembre, desembre, pràcticament sí, 3 mesos i poc, i de connectar amb aquell Joan vaig tenir aquesta connexió i vaig dir, vaig a reescriure, repoetitzar, decantar tot això i tornar a connectar. I quan vaig deixar llegir això a una amiga que també va viure a Formentera en aquella època i em sap que també després vaig tenir una relació... li vaig deixar llegir perquè ella coneixia els originals d'aquella època que els havia deixat llegir i ella treballa a París en el món editorial, també escriu, ha publicat un parell de llibres recentment, li vaig enviar el nou i els 50 antics i vaig pensar, bueno, la meva idea en aquell moment no era publicar res i en tot cas, potser publicar-lo el que estava en català, però em va dir és que això és una unitat tan potent que no té sentit publicar-ho per separat. I bé, i donant-li voltes en això, li vaig pensar, és veritat, és una unitat que no té sentit. Si s'ha de fer alguna cosa, ha d'anar junt, no? I després, parlant amb en Vicent Morna d'aquesta experiència i tot plegat, i abans de fer tota l'autoedició, en Vicent, que té aquesta visió també... tan holística des d'un punt de vista artístic i tan plàstica, Vicent Morda em diu del col·lectiu Aden, em diu, això el que té gràcia és que els antics els facis com si fos facsímil, o sigui, has de veure l'original picat a màquina, com hi ha típics allà borrats...
Això és molt guapo.
I tot això va acabar de rodonir una mica aquest producte que tenim que presentarem demà, que són 100 poemes, 50 originals i 50 nous revisats. Si són més curts, són més concentrats, hi ha més, excepte un, que és més llarg, però la resta sí, són així. I és una mica, han volat lliurement a partir d'una traducció literal originària, han volat durant una feina de 5 anys d'anar reescrivint i reescrivint, han volat lliurement sense cap... No he deixat allò de dir, mira, això ha de ser així. No, han volat molt lliurement, han crescut com han crescut, han evolucionat i un dia vaig dir, avui s'ha acabat. I és això el que tenim i el que presentarem demà.
Doncs sí, demà al vespre no vos ho perdeu. A més, aquestes revisions, aquests decantaments, estan fent sense cap mena de paternalisme, sense cap mena de condescendència cap en Joan doncs, dels 16-17 anys, que de fet, i us ho diu un aficionat a la poesia, doncs escrivia molt bé. O sigui, sorprèn, doncs, amb 16 anys, doncs, la qualitat, la profunditat dels teus versos i també, doncs, no només això, el ritme i doncs, la globalitat de cada un dels poemes. Hi ha dues cites, en aquest cas, de Baudelaire, el gran inventor de la poesia moderna, podríem dir, i després doncs, també d'Emily Dickinson. Ens deies que escoltaves a Ibáñez, a Raimon, a Quilapayún, allà, que era gent que ja musicava poemes. A part, doncs, d'escoltar doncs, poesia musical, també llegies... Què llegies aquella època, Joan?
En aquella època llegia encara molta poesia en castellà, però llegia molt García Lorca, Miguel Hernández, aquests poetes, Machado... Llegia aquesta poesia. Després, a partir de tercer de grup de batxiller, vaig començar ja... Vaig començar a fer classes en català i allà ja vaig començar ja a entrar en contacte a través de Germán Pepín de tota, ja tota la nova cançó i que, bueno, que ja n'havia escoltat molta i a través de tot això vaig començar a escriure en català. Però sí, al principi escoltava molt aquestes poetes més de la literatura espanyola. Pels estudis de l'institut no hi havia llengua catalana, per tant, a partir de la introducció de la llengua catalana i de la literatura catalana, els estudis de batxiller, vaig entrar en tota una altra banda que es connecta amb la literatura en català. Però sí, en aquests poemes en castellà que dius que sí, són realment sorprenents. Quan jo els vaig llegir, ara, quan vaig recuperar aquest llibre, també em van sorprendre la innocència, però també la força, no? I sí, hi ha molt de... Hi ha una mica de tots aquests poetes que llegia en aquell moment, no? Que també molts eren musicats i accedia als quals a través del que tu has dit, a través d'en Paco Ibáñez, a través d'en Serrat, a través d'aquestes músiques que musicaven poetes de la literatura espanyola, que a més era la meva llengua materna, també. I, bueno...
Recordeu, demà a la Biblioteca Marià Villan Gómez, aquest poemari L'Adeu, hi haurà en Joan Maria de la Fuente i hi haurà doncs, també doncs, aquest acompanyament musical d'en Jesús Marí, el coneixeu, de Formentera, és organitzat pel col·lectiu ADN i emmarcat dins dels actes de Sant Jordi enguany a les 8 del vespre. Demà a la biblioteca no vos el perdeu aquest adeu, aquest adeu cap a un primer amor, després una relació que marxa tan lluny com un altre hemisferi, com a l'Amazona. Jo em quedo amb aquest poema 37, disculpa, aquest que diu «Mis manos siguen cabalgando sobre la llanura de tinta y mis uñas aran todavía sus campos y, ¿por qué no? Mis lágrimas siguen regando el matorral sin hojas de mi mente». Una abraçada, Joan, que tinguis una bona vinguda demà a Formentera i segur que la sala doncs, estarà a trau doncs, per escoltar-te i també doncs, per escoltar-te llegir doncs, algun d'aquestos Canto a la lejanía de fa 43 anys i alguns de l'Adeu.
Moltes gràcies, Bernat, gràcies a tothom i bon dia.